no amnistiar-los pel delicte de malversació. Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Vos deixam ara amb l'aviador i actualitzam i ampliam tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui a l'Aviador, bandes sonores tan mítiques com les pel·lícules que acompanyen. Benvinguts.
I obrim el programa amb bandes sonores, la Simfònica i un convidat excepcional, el diplomàtic Inocencio Arias. Tots tres coincidiran aquest divendres a un concert molt especial i que també comptarà amb l'assistència del director guanyador d'un Òscar, José Luis García, al Teatre Principal de Palma. Seguirem parlant de les cooperatives d'habitatges amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció setmanal El paisatge invisible. I per acabar, anirem a la Biblioteca de Sa Pobla i sabrem quines són les activitats previstes, també les novetats literàries i com ha anat la tornada a l'escola.
Començant l'Espai de Cultura a IB3 en Ràdio Feim, en Toni Cardell, al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Diplomàtic, polític, carismàtic, cinèfil, Inocencio Arias passa avui per l'Aviador per parlar de música i també de cinema. La cita, com dèiem, aquest divendres 25 de setembre al Teatre Principal de Palma, sobre l'escenari la Simfònica de les Illes Balears, amb Pablo Mielgo al capdavant interpretant bandes sonores mítiques que seran comentades ni més ni manco que per el director de cinema José Luis García i el mateix Inocencio Arias. Señor Arias, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El pasado diciembre ya se repitió la experiencia, o era la primera experiencia, digamos, de este tipo en el Principal de Palma, y tuvo tanto éxito que, claro, que se ha tenido que repetir, ¿no?
Bueno, el público fue, efectivamente, llenó el teatro desde luego.
Lleno hasta la bandera.
Y fue muy amable el público. Efectivamente, parece ser que les gustó, por lo que hemos oído después de la función, luego algunas llamadas que hemos tenido, parece que gustó, y eso me encanta.
Ahora comentaremos cuál es la estructura del acto, pero hace unos años entrevistaba a los responsables, a los miembros de la Asociación de Bandas Sonoras, uh-huh. Amigos de las Bandas Sonoras se llamaban, ahora están un poco menos activos, pero creo que todavía existen, y me decían, no te engañes, las bandas sonoras de hoy son la música clásica del futuro cercano. No sé si coincide.
Algunas de ellas, desde luego, otras no. Otras triunfan en un momento y luego se apagan. Uh-huh. Pero algunas sí que lo son. La de lo que ha compuesto Lino Rota, o lo que ha compuesto Morricone, o lo que ha compuesto John Williams. Algunas de ellas han perdurado, que duda cabe. La música de la Guerra de las Galaxias, la música de James Bond, la música de una de las que vamos a hacer el próximo día, de Memorias de África. Uh-huh. Pues son músicas que, primero, el compositor que las ha compuesto, que es un contemporáneo, es un tipo, un auténtico talento. Y luego, además, con frecuencia, insertan algún fragmento de música clásica que es inolvidable. En este que comento, pues un adagio del concierto de clarinete de Mozart, que es una belleza. Sí. Hay músicos muy buenos en la banda sonora, muy buenos. No solo en Estados Unidos, en Francia los hay, en Gran Bretaña los hay.
En Italia, por supuesto.
En Italia, en España también hay alguno bueno.
Para ser aficionado, para amar las bandas sonoras, ¿hay que haber transitado antes y también amar la música clásica o no necesariamente?
No, afortunadamente. Yo, afortunadamente, a mí me gustan las dos cosas. Tengo muchos más discos de música clásica que de bandas sonoras, pero tengo también 30 o 40 long play de bandas sonoras porque me gustan mucho. Unos dedicados a una película, como alguno de James Bond, otras de películas italianas, de La Estrada, de La Noche de Gaviria, del Gato Pardo, otras de películas francesas o compuestas por muy franceses. Por ejemplo, un libro que me gusta mucho es el francés Maurice Jarre. Y
precisamente de Memorias de África.
¿Sale? Exactamente. El de Maurice Jarre, que hizo, entre otras, creo que lo puedo usted al principio, el de El Lorne de Arabia.
Efectivamente.
Es una música
increíble.
Es una música grandiosa, espectacular.
Épica también, ¿no?
Épica, sí.
Claro, estamos hablando de bandas sonoras que acompañan grandísimas películas, pero seguramente hay casos de grandes bandas sonoras que han acompañado a películas que luego a lo mejor no han trascendido, ¿no? O no tienen la magnitud de Memorias de África, del Padrino, de Star Wars o de Moon River, por ejemplo, ¿no? O de Día de con Diamantes.
Sí, eso es verdad, pero hay algunos casos aislados en que ha trascendido una canción, porque la película ha pasado a mayor gloria, la película no ha trascendido. Por ejemplo, yo que soy muy aficionado a Sinatra,
sí.
Pues hay una canción de Sinatra que es mi favorita, que es All the Way, no My Way, sino All the Way.
Sí, sí.
Y esa apareció en una película que se llama The Joker is Wild, el comodín está loco,
sí.
o el bufón está loco, y la película se ha muerto y la canción ha seguido. Pero normalmente, lleva razón con su pregunta, normalmente las películas que han tenido éxito de público, si la ha acompañado una música adecuada, es la que ha perdurado, esa música es la que ha perdurado. Por ejemplo, Cinema Paradiso, una película muy bonita, italiana, que tuvo Oscar, pues la música de Cinema Paradiso se ha perpetuado. Por ejemplo, Horizontes de Grandeza, que la va a tocar la Sinfónica de las Islas Baleares con nosotros el pasado mañana. La película tuvo éxito, es una película del oeste. Algunos dicen que no, eso del oeste, que es un drama, o que es un drama entre familias, pero en fin, pero es una película conocida del oeste, y la música es espectacular. El puente sobre el río Kwai, otra película oscarizada, que la música la gente la tararea.
y muchas veces no se sabe que viene de una banda sonora, ¿eh?
No, muchas veces no se sabe, si tararea la música no sabe a dónde viene. Bueno, otro caso es otra canción muy bonita, pero que es así, pues, la oscarizaron, es lo que usted ha mencionado, Moon River de Se Uno con Diamante, una canción preciosa de Mancini, y esa, la película gustó, tuvo éxito, y el personaje de ella ha pasado a la historia del cine, y la música también ha tenido éxito. Una vez coincide, otra vez no.
La música tuvo éxito, la canción tuvo éxito, la película tuvo éxito, entre otras razones, quizá la primordial, porque detrás y delante estaba ella, Audrey Hepburn.
Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same.
Otra gran banda sonora que acompaña una buena película, señor Arias. ¿Le llegó antes la pasión por el cine, por la música o a la vez?
Yo creo que el cine y la música fueron simultáneos, pero luego me llegaron bastante antes que la diplomacia.
Eso es seguro, ¿no?
Yo diría que el cine, la música y el fútbol fueron mis pasiones muchísimo antes, años luz de la diplomacia. La diplomacia llegó 12 o 14 años después.
Me suena que es del Madrid, ¿no? De haberlo visto en el Bernabéu. Sí, sí,
más o menos.
Sí, sí, me suena bastante.
Aunque soy realista, sí. Y veo los efectos de Madrid, por ejemplo, no me acaba de gustar ahora, todavía, pero aunque soy realista, soy madridista pata negra.
Eso nos distancia, porque yo soy colchonero. Imagínese, este es el momento también que estamos pasando. O sea, bueno, que si a usted no le gusta el Madrid de ahora, imagínese a mí el Atleti de ahora.
Bueno, el Atlético, que es un equipo en el que yo tengo simpatía, porque uno de mis ídolos de pequeño era, antes de ser madridista, Enrique Collar.
Hombre, Collar,
pero
por favor.
Lo que pasa es que, claro, los Atléticos son sufridores, porque está a punto de ganar la Copa Europa, hay una cosa rarísima y no la gana.
Sí, sí.
Le meten un gol desde 40 metros a un equipo de Madrid.
Total, el Bayern de Múnich.
Como la suerte. Cuando iba a ganar la con nosotros en Lisboa, en el minuto 91-92...
No me lo recuerde, señor Arias.
No, el Atlético, sinceramente, merece más, porque durante dos o tres décadas ha sido un equipo gafado.
Pero no seríamos lo que somos sin esa mística.
Bueno, pero se puede sufrir una temporada, pero la siguiente...
Pero luego ganar, ¿no?
Pero sufrir en casi todas, eso es malo. Tener un equipo bueno, sufrir en casi todas, eso es malo.
Bueno, tú al menos comparte escenario con García, que sí que es desde la Atleti también, o sea que...
Aunque sí,
bueno,
del
Sporting primero, supongo, y después del Atleti. Sí. Bueno, volvamos
también
al...
También es realista, volvamos al cine.
Volvamos al cine. Le preguntaba por la pasión por el cine, me dice que antes de que llegó al mismo tiempo prácticamente que la música, en todo caso antes que la diplomacia. Luego le preguntaré algo de la diplomacia actual, si se le puede llamar diplomacia. ¿Qué cine ve actualmente, señor Arias? ¿Qué cine le interesa?
Bueno, me sigue interesando el americano más creo que el otro, aunque en mi juventud también me interesaba mucho el francés y el italiano.
No me extraño.
Era la época en que en Italia hacían La Estrada, hacían La Noche de Caviria.
Fellini entre los grandes de los grandes. Claro.
Fellini, La Dolce Vita, y luego había grandes actores como Vittorio Gassman, como La Magnani, etcétera, etcétera.
Claro.
Y otras bellísimas, como Sofía Loren, que reunía belleza y actuación. Luego la Gina Lollobrigida, en fin, Claudia Cardinale. A mí me ha gustado siempre el cine americano, voy a ser sincero. No voy a hacer más de intelectual, que a mí lo que me gustaba era la Nouvelle Vague, porque sería mentira. Pero bueno, sin embargo, en aquella época vimos algunas películas francesas o incluso británica o italiana, que fueron magistrales. Pero sí que yo diría que el cine de aquella época, de los 50 y principios de los 60, era bueno en bastantes países europeos. Por ejemplo, yo creo que el cine, me hace una blasfemia, pero el cine de la época de Franco no era inferior a de ahora. En la época de Franco hubo películas españolas muy interesantes, desde El Clavo hasta El Sur... pasando por muchas, Mi tía Tula, películas muy interesantes, Los Santos Inocentes.
El Cebo de Ladislao Labaida se hizo en esa época. La Torre de los Siete Jorobados se hizo en esa época.
La de Neville, por supuesto.
De Neville,
sí, pero muchos, hubo muchos directores españoles, Sáenz de Heredia, que hizo películas interesantes, varias películas. Y ocurría igual en Italia, el cine florecía, o tenía más películas de calidad, más exportables que ahora. Ahora llega alguna película de calidad buena, pero con frecuencia hay algunas otras con más frecuencia que llegan que son mediocres.
Se atrevería a decir, claro, hemos hecho casi un canon, hemos hablado de Morricone, de Nino Rota, de John Williams, obviamente, de Maurice Jarre, de Mancini. ¿Sería ese el canon de Inocencio Arias?
Bueno, habría que incluir a otros, por ejemplo, a Herman.
Claro,
el que le hizo muchas películas a Hitchcock.
A Hitchcock, sí.
Luego habría incluido también a Rosman, el autor de la música de Al Este de Edén. Hay varios. Luego hay otros que solo probablemente son conocidos por una película o por una... Por ejemplo, este el que hizo la música de Laura, uh-huh. Creo que se llama Raskin.
Sí, ese era de Laura de Preminger, ¿no?
Sí, de uh-huh. Preminger. Ese también era un buen músico. Y podríamos pensar en otro. Alex North, el de Cleopatra, también muy era bueno, un buen sí. músico. Y es que, además, algunos de ellos tienen... son americanos, pero tienen raíces europeas. Llegaron a Estados Unidos ya crecidito y alguno habiendo compuesto cosas. Pero como Estados Unidos es la meca del cine, lo que quiero decir con esto es que no todos son americanos. Ahí, bueno, y ha citado usted a Rota y ha citado a Maurice Jarre uh-huh. y algunos otros Morricone que son europeos y son unos magníficos músicos de cine.
Raskin, que hizo Laura, hizo también Superman, por ejemplo.
Exactamente, sí. También es de Superman, señor.
Y decenas de bandas sonoras más, claro.
Claro, no, que todos ellos, algunos yo he hecho 80 películas, 90, uh-huh. 75, varios de Mancini, por ejemplo. Mancini ha hecho cantidad, y no solo, y ha pasado a ser famoso por La Pantera Rosa, pero ha hecho
que tampoco está nada mal,
efectivamente.
Señor Arias, ¿cuál es la estructura del acto? Porque, claro, la sinfónica interpreta y ustedes comentan o ustedes presentan lo que la sinfónica interpreta luego.
Bueno, yo quiero recordar que la última vez, y se ve bastante bien, en el primero, que creo que abrimos con lo que entonces se llevó, otro gran músico, Steiner, yo creo que abrió la orquesta y después nosotros comentamos la película y luego a partir de ahí nosotros hicimos, José Luis y yo, José Luis García y yo, hicimos la introducción. Imagino que esta vez repetían lo mismo, pero nosotros estamos a la orden del director, de Pablo Miergo, que uh-huh. es un buen director, que tiene, bueno. Por ejemplo, nosotros le presentamos, y además que tiene criterio, le presentamos para este segundo concierto una lista como de 34 películas, ha escogido 10 y... Creo que las 10 están muy bien escogidas, es decir, que nosotros haremos lo que diga él. Uh-huh. Pero será más o menos así, más o menos. Normalmente nosotros abriremos y hablaremos 5 minutos entre los dos. Casi, intentamos no pasarnos, porque esto es un concierto, no una conferencia. Pero será más o menos de esa forma.
Claro, le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo se escoge, ¿no? Entre tantísimas posibilidades y ya me ha dado un poco la clave.
Bueno,
¿no? Enviaron una lista y supongo que Mielgo, bueno, eligió también las más adaptables, digamos, a la sinfonía. Claro.
Sí, más fácil de conseguir la partitura,
claro.
Porque en realidad la orquesta de las islas puede acometer, en mi opinión, cualquier libreto. Ahora bien, habrá algunas que o no están en el mercado, o que son difíciles de conseguir la partitura para todos los instrumentos, no sé. Pero bueno, creo que la elección que ha hecho Miego es buena.
¿Qué es Inocencio Arias en su día a día? Como diría Perales, ¿a qué dedica su tiempo libre ahora mismo?
Bueno, los viejos, los jubilados, al menos los jubilados de mi profesión, hay semanas que no tenemos absolutamente nada que hacer, eres dueño de tu tiempo, y otras semanas que tienes que hacer más cosas que cuando estás en activo. Pero yo, los días que no tengo la frenesí de cosa burocrática o de ir al médico de turno, porque a mi edad uno tiene un médico cada 10 o 11 días, una revisión, o cada 12, pero 14, pero no voy más allá, pues lo que hago es leer mucho, uh-huh. oír música precisamente,
claro.
y a veces escribir. Ahora estoy pensando en escribir un libro de cine, estoy reuniendo material a ver si lo escribo.
Uh-huh.
Y los viejos somos, los jubilados, es una cosa buena solo y demás. Somos los dueños de nuestro tiempo y esto vale dinero.
Por supuesto.
En otras cosas añoras la vida antigua si te gustaba tu profesión, y a mí me gustaba mucho, pero lo de ser dueño de tu tiempo, eso tiene un valor incalculable. Uh-huh. Puedes dedicar a jugar con el nieto, a leer, a pasearte, a mirar las musarañas, a tumbarte como zapatero, ver pasar las nubes, no se sabe para qué, pero en fin, él se entretenía. Yo tenía que intentarlo también alguna vez, como era, a ver qué me resulta.
Vivimos, señor Arias, una diplomacia extraña, a veces incluso violenta, por lo tanto ya no es diplomacia, que se juega en las redes sociales, que se juega en escenarios que ya no son como los de antes, ya no hay esa educación, casi pulcritud, ¿no?, que había en su época. ¿Qué banda sonora le pondría a la diplomacia actual?
No sé, Goldfinger o...
Por ejemplo, ¿no? Cualquiera de James Bond, hay días que les va muy bien, sí.
O la de Richie Fee.
Por ejemplo, también, sí. O sea, sí. Por los personajes que las transitan.
O la de... Así era la Zaratustra, la de Odisea del Espacio, ¿no?
Del Espacio. Uh-huh.
En
todo caso, echa de menos esas formas, echa de menos que personajes absolutamente dispares desde el punto de vista ideológico, incluso con misiles apuntando a cada uno de sus países, se pudiesen sentar a una mesa y hablasen tranquilamente, incluso durante días.
Sí, pero yo le digo a usted que esto eso está ocurriendo. Hay una falta de diálogo, uh-huh. Pero le digo a usted que esto no es problema de los diplomáticos como profesión. Es un problema emana de los políticos.
Claro.
Los diplomáticos somos ayudantes de los políticos, asesores, colaboradores, consejeros, si usted me apura, y que tratamos de que no se rompan los tractos y que se rompe y que se reponga pronto. Uh-huh. Pero la diplomacia hoy en día, sobre todo con el desarrollo espectacular de las comunicaciones, los diplomáticos somos personajes de segunda fila, somos papagayos. Los que hacen la diplomacia directamente son los políticos. Uh-huh. Porque hace 50, 80, 120 años las comunicaciones eran tan lentas que los diplomáticos teníamos un papel mucho más protagonista que ahora. Pero ahora, una vez te vuelve de pata gorda, es difícil que lo haga un diplomático. Lo hace un político, pero los diplomáticos están en la segunda fila, están detrás de la barrera.
Está
y
diciendo
al maestro, ese toro, ese bicho, te va a embestir por la izquierda. Pero el que luego tiene la capa para que lo invista o lo invista es el político.
Inocencio Arias, le veremos sobre el escenario junto a José Luis García, ni más ni menos. Estamos hablando ya de este viernes el Teatro Principal de Palma, una nueva ocasión para disfrutar de la buena música de cine y también de la experiencia y la sabiduría cinematográfica de ambos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Esperemos que salga bien el concierto.
Seguro que sí. Seguro que sí.
Hasta luego.
Inocencio
Un
Arias.
Abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Tres ràdios, entreteniment.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
L'Aviador. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Les 6 i pràcticament 30 minuts. Avui a la nostra secció d'arquitectura continuem parlant de les cooperatives d'habitatges. I tenim a nosaltres a Cristina Llorente per parlar de moltes coses relacionades amb aquestes cooperatives d'habitatges. Com estàs, Cris? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Escolta, com va anar la festa de 100 cases, que seria com tot un referent per aquest tema del qual parlarem?
Sí, ara que ja han passat un parell de setmanes i han paït els nervis i també l'emoció de la festa, puc dir que va anar molt bé, o vaig, el meu punt de vista va anar molt bé. Espero que tothom que vengués, o la gran majoria de gent que vengués, pensi el mateix. La veritat és que va ser una celebració molt entranyable i jo crec que vàrem aconseguir una miqueta allò que volíem, perquè no hi va una gentada, també és vera que tenien com a contraprogramació la superfesta de la patrona, però bé, també crec que no era el mateix perfil de públic, però tot i així, ja t'ho dic, vàrem aconseguir aquest ambient de veïnat, de reunió, de comunitat que volíem aconseguir. I això se va veure amb una sèrie d'imatges que ens varen quedar molt, molt gravades, tant en el mòbil com en la retina, jo crec, com, per exemple, aquestes rotllades de predines prenent la fresca. O sigui, vàrem aconseguir tallar els carrers, llevar els cotxes dels carrers. Jo sempre dic que quan traiem els cotxes dels carrers passen moltes coses. I una de les coses que va passar aquest dia va ser precisament aquesta, no? Que les predines agafessin cadires, tornassin a seure, tornassin a prendre la fresca i tornassin a compartir tots aquests records i aquests xafardejos que tant mos agraden. I en el final de la festa, que varen tenir un concert fantàstic de Zulu Zulu, que per qui no ho sabeu, fan una música bastant electrònica, així molt, molt animada, i varen tenir aquestes predines en primera fila ballant música electrònica, juntament amb la joventut, juntament amb els infants, i la veritat és que això era exactament allò que volíem aconseguir, tornant a aquest ambient de barri, en aquest ambient familiar i en aquest ambient bé, de cures, no? I cooperatiu, que des que avui continuarem xerrant.
I doncs recordem, per aquells que no ho recordeu, aquestes 100 cases se varen construir arran d'una cooperativa precisament de carters de Palma, que varen posar, crec que eren dues pessetes cada setmana per aconseguir aquestes cases que es mantenen en la majoria de famílies originals, podríem dir, també de nouvinguts, però que s'integren en tenen molt bé en el barri i se va recuperant també tot aquest esperit de poble, sortir, xerrar i conversar amb els veïnats. Això és el que tal vegada notam a faltar una mica, que se continuï fent a les illes. No tenim aquesta cultura actualment, no?, de crear cooperatives d'habitatge.
No, la veritat és que no, i això és un model que ve molt d'enrere, i com que varen començar a xerrar d'aquestes cooperatives, he volgut anar un poquet més cap en els inicis d'aquests projectes, i el primer que m'agradaria fer és definir què és exactament una cooperativa d'habitatge o un habitatge cooperatiu, el que es diu en cessió d'ús. Això és un model que ja està molt estès, per exemple, a països com Dinamarca o Uruguai, i també a Catalunya. A Catalunya hi ha bastants d'exemples des que xerrarem aquestes setmanes, perquè això mos durà un parell de dies. De fet, a Catalunya deia que des de 2004 ja s'està impulsant per diferents entitats, no? I quines són les característiques bàsiques d'aquest habitatge cooperatiu? Per una banda, tindrien que és una propietat col·lectiva. Què vol dir això? Que la cooperativa sempre és la titular dels habitatges, i això el que evita és l'especulació. Per què? Perquè no hi pot haver un lucre individual, perquè les persones, com a individuals, no poden ni llogar ni vendre els habitatges, precisament perquè l'habitatge pertany a la cooperativa. I a banda d'això, la segona característica és que hi ha aquest dret d'ús, que significa que les persones sòcies de la cooperativa en poden gaudir indefinidament o per un període molt llarg. Moltes cooperatives tenen dret d'ús de 75 anys, per exemple, no? Com se fa això? Se fa una aportació inicial? Bé, primer se tria el sòl, se fa una aportació inicial, que sí que és una miqueta més gran, i llavors se fa un pagament de quotes mensuals que van destinades, bàsicament, en els costos d'adquisició del sòl, en els costos de construcció, però també en el manteniment i en el funcionament del projecte, però que mai estan lligades a interessos immobiliaris. Aquestes quotes poden anar variant, i de fet hi ha condicions segons les quals els cooperativistes, si en un moment donat no poden assumir aquestes quotes, se'ls hi poden anar variant al llarg dels temps, no? Per tant,
com un crèdit, no? Exacte. Que pots modular segons te va sa vida en aquell moment.
Exacte. I en aquests habitatges, en aquests edificis, allò que trobem és que, a més dels espais comunitaris habituals, que podrien ser replans o les escales, no? Trobem altres espais compartits que serveixen precisament per fomentar aquestes relacions veïnals i aquesta cura comunitària, com poden ser bugaderia compartida. Clar, això és un tema de per què, no?, un edifici plurifamiliar, cadascú ha de tenir la seva rentadora si la poses un, dos pics per setmana, o tres, no? Perquè cadascú ha de tenir la seva caixa d'eines, el seu barbiquí, no? Perquè totes aquestes coses no poden ser comunitàries i d'ús compartit entre tota la comunitat de veïns i veïnes, no? Per exemple, tenen altres espais comunitaris com poden ser una cuina menjador, on la gent té la seva cuina a casa, però també té l'opció d'anar en aquesta cuina menjador comunitària. Hi ha sales polivalents, sales d'emmagatzematge, diferents espais exteriors, tota una sèrie, això, d'espais que fomenten aquesta relació veïnal. I fins i tot aquests espais exteriors ens poden recordar a models més antics, com poden ser les corrales de Madrid, per exemple, on tenien com aquests corredors interiors i aquests patis interiors on la gent sortia, entre altres coses, a estendre, però també a xerrar els uns amb els altres, no? Per tant, aquest model podríem dir que és com una mirada cap endavant, perquè pot parèixer una sortida, pot parèixer, és, de fet, una sortida a l'actual emergència habitacional, però també és una mirada cap enrere, no? I moltes de les coses que direm durant aquests dies dels models, dels inicis de les cooperatives d'habitatge, veurem que avui dia se poden aplicar perfectament i que sonen totalment actuals, no? Clar, tot això va començar ja en el segle XIX, quan els urbanistes utòpics, no, prenien precisament com a punt de partida, començaven a fer com aquesta reflexió sobre com seria l'habitatge col·lectiu, no? Els primers precedents d'aquest habitatge col·lectiu els trobam a Regne Unit per part d'un empresari i filàntrop, que era Robert Owen, que va dissenyar el projecte que se deia New Harmony, i estava això, a Regne Unit, no? I el que volia fer era dignificar la vida de les classes obreres. Robert Owen, hem de dir que va ser líder del moviment obrer britànic i que se'l considera el pare del cooperativisme. I que cercava amb aquest projecte que mai se va construir, aquest New Harmony mai se va construir. Cercava millorar les condicions dels habitatges, prioritzant sobretot el confort i incloure dins la pròpia comunitat d'habitatges diferents serveis, que podien ser biblioteques, escoles, horts. Això mos pot recordar una mica a un model posterior, que seria, per exemple, les unitats d'habitació de Le Corbusier, que també eren com aquests grans edificis que ell comparava amb grans transatlàntics, no? Aquestes ciutats a dins un mateix edifici, on, a més d'habitatges, hi havia aquests serveis. Però llavors veurem que les idees de les primeres cooperatives d'habitatge amb el moviment modern varen estar una miqueta confrontades, no? Perquè no tenien exactament les mateixes idees de ciutat.
I també m'ha vengut en escapa Swalding, que supos que no té res a veure, però també és com una gran estructura en tots els serveis, en certa manera, no?
Sí, sí, sí.
Zona verda, etcètera, però bé, és una altra...
No, però també podem pensar, no?, en un habitatge amb aquestes zones... no tan compartides, però sí que és un model que ve a ser una petita ciutat dins un edifici sencer, no? Efectivament, Ricardo Bofill també tenia aquesta idea d'aquesta obsessió, no?, de com se podria fer un gran edifici que fos com una ciutat en si mateix, que funcionés com una ciutat, no?
Clar, el que passa amb aquests grans edificis moltes vegades és que són com aquestes ciutats dormitori, sense serveis, únicament amb aquest nicho, els podríem dir, pràcticament habitacions o espais petits, no? Espais habitacionals petits. Però bé, ara tornem en aquest projecte, en aquestes idees cooperativistes que tal vegada, en el moment actual, també ens podrien servir per poder arribar quan no arriba la protecció oficial o quan no arriben a les butxaques, no?, que no poden assumir els preus actuals.
Sí, exacte, perquè no és només un projecte de un habitatge de protecció oficial, no hem d'entendre l'habitatge cooperatiu com un projecte, com un habitatge de protecció oficial, sinó que té aquesta component sempre col·lectiva, no? Perquè, clar, un habitatge de protecció oficial o un edifici d'habitatge protegit pot, com tu deies, no tenir aquests serveis comunitaris i no fomentar aquesta vida veïnal. Però aquests, a més de ser habitatges assequibles, també cerquen i, sobretot, fomentar aquest cooperativisme, no? I xerraven de Owen, havien dit que aquell projecte de New Harmony no se va arribar a construir mai, però sí que va inspirar el primer que sí que se va construir, que va ser França, que li van posar de nom el Familisterio, no? El Familisteri. Dissenyat però ideat per André Godin, que era un conjunt d'edificis en un parc que tenia un gran pati central que era destinat a reunions del veïnat i en el joc, també, no? I a part d'altres serveis educatius, sanitaris, de lleure, etc. I aquesta idea de gran parc i de gran pati central mos pot dur també a ses Hof de Viena, que ja n'havíem xerrat un poquet anteriorment, no? Aquestes Hof venen una mica més endavant, recordem que els primers projectes són de principis del segle XIX. Les Hof apareixen en el final de la Primera Guerra Mundial, val? Per tant, un poquet més tard, i sobretot, bé, que tenim un moment de grans desigualtats socials, no? On hi ha moltíssimes necessitats, però una de les més urgents és precisament l'habitatge, i més concretament l'habitatge per la classe obrera, que en aquell moment vivia en condicions infrahumanes perquè l'habitatge estava en mans privades i, per tant, com passa moltes vegades, sotmes a l'especulació, no? Aquests habitatges de la classe obrera en aquell moment podien ser habitatges que no tenien aigua corrent, que eren unes habitacions de 5 metres quadrats amb una petita cuina, amb unes galeries mal ventilades, en fi, que eren, com dèiem, infrahabitatges, no? Venen les eleccions, estem xerrant de Viena, venen d'Àustria, venen les eleccions i entra el Partit Socialista en el govern. I és quan comença aquest període de la Viena Roja, no? La Viena Vermella. Llavors, la principal prioritat d'aquest govern socialista és resoldre el problema de l'habitatge. I com, amb quines mesures comencen? Amb expropiacions de les cases desocupades, i ara aquí ve quan deia això de com es pot sonar molt a l'època actual, posant límits de renda i impostos a les classes altes, que precisament és allò que s'està demanant des de segons quins sectors i que se consideren, bueno, uns de ses passes importants que s'haurien de donar per resoldre el problema de l'habitatge, no? Amb aquesta prioritat se fa un pla públic d'habitatge que va durar des de 1923 a 1933, que és quan cau aquest govern socialista. I durant aquest període de 10 anys se construeixen més de 65.000 habitatges que són, això, complexos multifamiliars d'habitatge social públic. I en aquest moment entra una nova generació d'arquitectes que tots havien estat alumnes d'Otto Wagner, que és un dels referents, un dels arquitectes referents de l'arquitectura austríaca, i comença aquesta nova etapa en què l'arquitectura vol ser com aquest mostrador diuen, d'una nova societat front del capitalisme, no? Per això també aquesta actualitat, no, que té aquest tema. Clar, els noms que els hi posen en aquests conjunts, que són les famoses Hof, són ja molt indicatius, no? Per exemple, la més coneguda, la Karl Marx Hof, que era de l'arquitecte Karl Lehn, que se va construir 1930, on hi ha més de 1.300 habitatges d'entre 30 i 60 metres quadrats. I, com dèiem, tenen diferents equipaments i aquest jardí interior que caracteritza totes aquestes Hof, que connecta sempre amb el carrer. I aquests patis funcionen ja com aquests centres socials, no? Com aquests llocs de reunió. I això, dèiem, xoca en l'idea del moviment modern, perquè aquest model d'habitatge de les Hof va ser com una revolució de lo que era silleta, no? Urbana, el conjunt de cases tenint aquest pati interior. Clar, que passa que després, de qualque manera, els arquitectes del moviment modern, els urbanistes, contesten amb aquells blocs, no? que signifiquen com la mort de silleta urbana, perquè deixen d'existir aquests patis interiors, no? Que després, per exemple, Barcelona va recuperar i està recuperant d'una manera sublim, no? Recuperant també aquests espais de relació a ses illetes. Jo això ho recomano molt, si aneu de viatge a Barcelona, d'entrar, no? a dins ses patis d'illa, perquè s'estan fent coses precioses. Hi ha uns jardins que no t'esperes mai, uns parcs infantils, unes zones d'estada, que la veritat fa molta enveja.
I Herbert, i a més, les cases que hi ha de dins tenen com un refugi sonor, és a dir, no sents res del carrer, realment és com si estessis vertadament aïllat. També tot això me recorda ara el que se vol impulsar ara de les ciutats de 15 minuts, no? Un poc en tenir tot a prop, encara que la filosofia és un poc diferent, no?
Sí, exacte, anem un poc en això, no? Aconseguir diversificar la ciutat, tenir aquestes ciutats mixtes, perquè també han comentat moltes vegades que allò que no funciona és precisament el que impulsaven durant el moviment modern, aquestes ciutats dividides per polígons, separades per polígons. Aquí se viu, aquí se fa feina, aquí se ve a descansar, no? Mm. I per tant, aquests edificis serien com un resum, a lo millor, d'aquestes petites ciutats en 15 minuts en tots els serveis molt apropat.
I aquí a ses illes no tenim aquesta tradició, no?
No, aquí no.
Sí que hi ha patis interiors, però privats, és a dir, d'una casa, un palauet o una casa privada unifamiliar.
Sí, aquí realment els patis de Mansana estan bastant desaprofitats en general, o bé són, bueno, els patis de les plantes baixes, en el millor dels casos, o, si no, directament són les cobertes dels aparcaments que hi ha a baix, no? I és una llàstima.
És una llàstima.
Hi ha un exemple molt xulo d'un pati de Mansana que s'ha reformat, que està en el carrer de Manacor, i és un centre social i ocupacional, centre de Girassol, i vaig anar fa poquet i sorprèn molt el que han fet a la zona del pati interior. Han fet com un petit oasi, han plantat arbres, han posat com unes passeres de fusta, i la veritat és que és superagradable el pati. I com tu deies, clar, les cases que donen a l'interior, que potser seria la façana dolenta de l'edifici, se converteix en un verdader privilegi, no?
Sí, justament això que dius, a casa dels meus pares hi havia aquesta interior de Mansana, o com tu li dius, amb arbres, amb molta vida, i ara ha anat desapareguent tot i només queden aquestes rajoles infinites que fan de coberta d'esparkings, no? Dels aparcaments, gent de verd, tot rajola, la veritat és que canvia molt la vista i la percepció que tens, no?, d'aquest espai. Que bé, Cris, vols afegir alguna cosa més abans d'acabar?
No, perquè com que la setmana que ve continuarem, ja anirem contant més coses.
Molt bé, i més o menys com ens hem quedat a Viena l'any 1933, repassant un poc tota aquesta història d'aquests habitatges cooperatius o de les cooperatives d'habitatges, que no és el mateix, però en aquest cas sí que ens coincideix. Cristina Llorente, moltes gràcies. Molt interessant, i segurament si arran d'aquestes converses aconseguim també que se vagin creant també cooperatives d'habitatges i que ajudin també a joves i no tan joves a trobar un espai digne. Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
A crowd, there's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our street. Gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways.
Ràdios, formació.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és melassa.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I en aquesta darrera part del programa dels dimarts entram a una biblioteca, avui en concret la de Rafal, a Sa Pobla, per conèixer un poc les novetats i també les activitats que tenen previstes. Allà mos esperen a Malena Tugores, que és la bibliotecària. Com estàs, Malena? Benvinguda.
Hola, bones tardes i gràcies per ser convidada.
Oh, molt de gust. Gràcies per contar-nos com ha anat l'estiu i com aquesta tornada al setembre a l'escola, un poc amb aquesta activitat lectiva i també el préstec escolar. En quin moment de l'any mos trobam ara?
Ara és quan començam, en l'estiu programant totes les activitats per començar tota aquesta temporada amb molta força. Tenim molt de programes, molt de projectes en marxa i moltes activitats per tothom. un dels programes per les escoles és el programa educatiu, que ja fa 3 temporades que tenim en marxa i que va adreçat en els centres escolars perquè els dematins puguin venir pues, a fer activitats des d'infantil fins a ESO i batxiller. Igual també venen des de la universitat a fer activitats aquí a la biblioteca de la Pobla.
Carai, no és la típica biblioteca en silenci, en aquest sentit, al Mancor de Matins.
Bueno, tenim un poquet de tot, perquè la biblioteca la tenim separada en 3 espais. A baix, que és un espai on hi ha renou, que aquí vam compartint, socialitzant, podem compartir coneixements, sobretot, i crear comunitat, no? Aquest espai de comunitat. En el primer pis és per treballar en grups, que se pot xerrar un poquet, una mica de renou, i a dalt de tot tenim un espai en silenci, que és aquí on hi pot haver l'estudiant. Pensam que és una biblioteca inclusiva que on hi té cabuda tothom.
I a més, això se nota, Malena, també en les activitats, que són un poc per tothom en general, però també pensades per gent jove i també per gent gran.
Sí, també. Fa 3 anys vàrem començar el projecte Biblioteca i Gent Gran, perquè també era un col·lectiu que tenia poca presència a la biblioteca. La veritat és que ens ha funcionat molt bé i continuem amb totes les activitats adreçades en aquest col·lectiu, en aquesta població. Igual que els joves, que també a vegades enganxar joves a fer activitats també costa un poquet, doncs aquesta temporada passada vàrem començar un projecte amb joves i també doncs, tenim un munt d'activitats que, si voleu, ja vos vaig contant. Així, per exemple, tenim dia 3, hi ha un taller d'impressió en 3D que està adreçat a joves de 14 a 30 anys. I és una oportunitat, crec que, per descobrir com funciona la impressió en 3 dimensions, aprendre a dissenyar des de petites creacions i veure com pas a pas les idees que ells puguin tenir pues, se converteixin en objectes reals.
Que bo. Llavors, també, bé, teniu molt de tallers. M'ha cridat l'atenció també un que teniu de fer rosaris, o, per exemple, sí, també un altre de bijuteria, que...
Aquesta altra de bijuteria també entra dins aquest programa de joves, perquè aquest conjunt és un conjunt d'activitats que fem durant aquest trimestre adreçats a joves, que és aquest projecte de joves que tenim en marxa, perquè la biblioteca el que vol és apropar la tecnologia, la creativitat i el coneixement a tots els joves del municipi, perquè a vegades perquè no tenen accés o per desconeixement pues no tenen oportunitat de fer aquestes coses.
Està molt bé que obriu, que feis tantes activitats i a més que pugueu separar cada una d'elles en aquests 3 espais. Parlant ara més de llibres, esperant que cada una d'aquestes persones que participa a les activitats s'endugui també qualque llibre de préstec per llegir. Malena, què teniu de novetats que hagin arribat darrerament o què és el que vos demanen més?
Ara el que ens demana més són les lectures de centres escolars.
Yeah.
Ara estem en tema... Quan comences l'escola, bàsicament, pues, totes les lectures... La veritat és que és el que ens surt més. De totes formes, 2 recomanacions que jo vos faria ara mateix seria, per exemple, Una cançó de pluja, que és de Joan Lluís, que és una novel·la que explica una història de Nela Kaya, que és un orangutà de Borneo, que s'escapa dels traficants i emprèn un llarg i fascinant Odissea per tornar a la seva selva natal.
Oh.
Crec que és un relat, no?, que des de la seva mirada plena de curiositat i imaginació és capaç de trobar un significat molt profund fins i tot en els objectes més simples del món humà. I bueno, és una obra en el final que fa una reflexió sobre la condició humana.
Ah, mira, sona, fa molt bona pinta. I l'altra sí. Recomanació?
I l'altra seria El dimoni a banda de nosaltres, que si us agrada la fantasia plena d'humor i aventura, no vos ho podeu perdre, d'en Daniel Genís. I és una novel·la que segueix amb Banyeta i l'estudiant Pere Pena. És un viatge sorprenent a l'infern, on de vetran sobre el bé i el mal, i és exploren versions insòlites de la creació del món oníric i fascinant. Està molt inspirada, bé, està inspirada en llegendes i rondalles antigues, i és una obra que combina tradició, molta d'imaginació i un tot de bogeria deliciosa.
Que bo, Malena.
Molt entretenguda, crec.
Que bé, i dues obres que trobarem a la biblioteca de Sa Pobla i que podrem també llegir, que a més, en aquest sentit, Malena, també feis una feina important a l'hora de recomanar llibres, entenem, i de conèixer també els lectors habituals i el públic que teniu a la biblioteca.
Sí.
A nivell personal, m'ho recomanaries a algun llibre que hagis llegit aquest estiu que t'hagi agradat especialment, a part d'aquests dos?
Sí, jo crec que aquest estiu... Espera.
Ara mos falta el títol, sí. O l'autor, sempre mos passa, a mi també m'ho passa. Sí. Bé, no passa res, Malena, sí, si no, clar, segurament t'ha agradat molt. A mi de vegades també el llibre que estic llegint no me'n record ni del títol ni gairebé de res. Bé, és igual, no te preocupis, surt o no surt? No.
Vale. Ho he volgut dir tan aviat que m'he quedat...
No te preocupis, haurem de venir a la biblioteca i que mos ho recomanis personalment. En tot cas, trobareu també a les xarxes totes les activitats de les quals mos ha parlat amb Elena Tugores avui a l'Aviador, i per acabar-vos d'animar volíem escoltar també aquest tema de Caspari, una banda poblera amb aquestes pastilles per separes, en tot cas. Malena, moltes gràcies. Va. Per connectar amb nosaltres.
A vosaltres, per la convidada. Vinga.
Una ferrada, que vagi molt bé. Vos deixem ara en l'informatiu vespre. Tornem demà a partir de les 6. Adéu.